És hora de parlar de benestar emocional, de tot allò que ens passa per dins i que ens afecta per dins i per fora. I és hora de saludar l'Anna Carré, la nostra psicòloga i coach. Jana, molt bon dia.
Bon dia, Neus.
Benvinguda. Avui volem parlar d'un tema que es va apuntar la setmana passada i que és una paraula que estic segura que els oients, últimament de fa uns anys cap aquí, han sentit molt, que és la paraula resiliència. Què és la resiliència, Anna?
Bueno, la resiliència, sí, la definició que té el diccionari és que és la capacitat que tenen les persones per fer front a les adversitats, no? I dintre del món de la psicologia hi posem una cosa més encara, que és, sí, és la capacitat de fer front a les adversitats i, a més, és també la capacitat de sortir més forts encara d'una adversitat o d'un problema. No?
És a dir, no només superar-la en si, no? Sinó sortir-ne diferent i millor,
per entendre'ns. Sí. És un canvi per ser pues, millors, si és un creixement personal o professional o el que vulguem, sí, per sortir-ne millors.
D'un temps cap aquí n'hem sentit a parlar més, potser abans o es deia d'una altra manera o s'enfocava diferent. També ens hem trobat en moltes situacions, no? I ara estem en una pandèmia i amb mil coses que potser han fet que sigui més necessari que mai entendre aquest concepte. La resiliència, aquestes eines, no? Aquesta capacitat per... La tenim tots o no?
Bueno, tots sabem que hi ha gent de mena més optimista que l'altra, que l'optimisme és una part important per aquestes capacitats de superació. Podríem dir que hi ha una part innata, sí, però la bona notícia és que la resiliència s'aprèn i vull dir, no es neix resilient, sinó que es fa. La resiliència es fa, vol dir que posant en pràctica o trobant-se davant de les dificultats, doncs això ens fa créixer i ens dona experiència per poder augmentar aquesta capacitat.
Ens agrada que l'Anna ens doni aquestes bones notícies, perquè si no... Anna, quines coses o característiques tu ara deies? Mira, l'optimisme, no? Les persones... optimistes, ja hi ha una part de guanyar, diguéssim, a l'hora de, suposo, encarar qualsevol dificultat, no? I després fer-hi front. Ja no sé si hi ha algun decàleg o algun tipus de característiques que ens puguin, que tinguin les persones resilients o que ens puguin ajudar a ser més resilients.
Sí, aquesta que deies és important, o sigui, hem de veure que res és el 100% bo i res és el 100% de dolent. Llavors, les persones que tenen aquesta capacitat desenvolupada o es pot desenvolupar és centrar-se o posar el focus en aquesta part doncs, d'optimisme i de veure les coses des del cantó positiu. Que això n'hem parlat molt també, no? I com es fos a la pràctica tot això, doncs vam donar una eina bona que era anotar-se cada dia, recordo.
I tant.
Quatre o cinc coses, no sé quantes van dir, bones que ens han passat durant el dia, no? Donar-nos en compte que realment no tot és dolent, i que hi ha moltes coses positives i moltes coses bones que ens estan passant i quedar-nos focalitzant-se en aquesta part positiva.
Per tant, això és important i es pot practicar,
i
ja ho vam dir.
Hi
ha qui, mira, de base potser ho té més i mira, millor, no? Però qui no s'hi pot posar. Sí. Què més hem de tenir en compte per poder ser resilients?
Pues mira, una cosa molt important és que també n'hem parlat molt i l'altre dia vam dir que hem tingut molt temps per reflexionar i d'aquest temps hem aprofitat molt i si no tenim temps encara per fer-ho, que és l'autoconeixement, no? O sigui, saber quines són les nostres fortaleses i quines són les nostres limitacions. Això és molt important, perquè vol dir que quan encarem una adversitat o un objectiu o una cosa que no ens acaba de sortir bé, si som molt conscients de quines són les nostres fortaleses, doncs les podem aplicar, perquè tenim recursos per poder-ho tirar endavant. I després, si sabem quines són les nostres limitacions, doncs podem demanar ajuda. Una altra cosa molt important que tenen les persones que tenen aquesta capacitat molt desenvolupada és que saben quan han de demanar ajuda i ho fan.
Que això és important perquè a vegades un pot confondre resilient, ja me'n surto jo de tot, no em fa falta ajuda de res i per tant això vol dir que sóc molt resilient. I no seria ben bé això, és a dir, no seria només això, no? Pot haver-hi una persona que potser no necessiti una ajuda en un moment determinat, però és interessant això que comentes, Anna, que demanar ajuda quan un creu que cal és important per aquest procés de resiliència.
És molt i molt important i, a més, és quasi una clau que les persones resilients doncs, tenen un suport d'una sèrie de gent que ja es cuiden de cultivar, que pot ser l'ambient més proper, familiar o professional o d'amics, i en general tota la societat, no? Tenen un suport que saben que hi poden comptar-hi quan quan estan davant d'algun aconteixement, doncs, o dramàtic o no dramàtic, però que l'han de superar i ells no tenen totes els recursos per poder-ho fer, no? Saber que hi ha algú on pot recurrir.
Per tant, cultivar la xarxa de cadascú, no? No només, clar, no quan passen les coses, sinó sempre, entenc que aquí dona punts per després poder sortir-se'n millor, no? De les dificultats, que és un tema que s'ha d'anar fent sempre, no? Que llavors això no és quan apareix la dificultat, l'ajuda la pots demanar quan apareix la dificultat en un moment determinat, no? Però aquesta xarxa s'ha de cultivar. I potser, no sé si a vegades li donem la importància que té realment, no?
Sí, això és la clau, és molt important, no? Després hi ha l'altre vessant també d'ajudar, de demanar ajuda a un professional, que també hi entra dintre d'aquí, no? Vull dir, per això és important aquest autoconeixement de jo què sóc capaç, no? I sé quines són les meves capacitats, però quan sé que necessito alguna cosa que jo no en tinc prou, doncs sé on he de recorrir i ho vaig a buscar sense cap problema, no?
Ara comentaves, Anna, allò de l'autoconeixement. No sé si us trobeu que a vegades aquest autoconeixement passa per, en molts casos, dir... És que jo fallo amb això, amb allò, amb l'altre, és a dir, amb les coses negatives o les que ens costen més, on tenim més limitació, i poder no explorem prou les fortaleses que tenim, que també en tenim, no?
Sí, és que en tenim moltíssimes. Hi ha molta gent que aquest és un exercici que en la consulta de coaching o de psicologia es fa bastant, i és una pregunta que costa molt de respondre a vegades. Diu, bueno, i les coses fortes, a tu en què ets bo? No ho sé.
Aquí costa, no? Sembla que a vegades tenim tendència a mirar la part que no surt tan bé, no? Perquè potser és la que ens genera més dificultat, no? I no aquesta altra part, que és bàsica.
És bàsica, és que és molt, molt necessari saber això, perquè, evidentment, ser conscients de les coses bones que tenim són aquestes les que hem de potenciar, perquè ja les tenim. Llavors, ens salvaran de moltes coses, no? I les que tenim limitacions o no som tan bons, doncs, per més que fem, serà difícil, no?, de millorar-les, perquè a vegades aquest concepte en el món del coaching ni és molt de que el bo ja ho tinc i vaig a millorar el que no sóc tan bo. No, vés a potenciar el bo, que a més serà fàcil i et donarà moltes satisfaccions, ¿vale? I llavors vés a posar recursos de com pots substituir totes aquestes mancances, no? Fins on t'arribes tu i fins on pues necessites ajuda, no, o necessites compartir-ho amb altres, o, bueno, etcètera.
Per tant, aquest autoconeixement que a vegades no fem tant, o és un tema que potser no es treballa tant, que entenc que és igual que la xarxa. No estem parlant de conceptes que s'han d'anar treballant al llarg de la vida, per entendre'ns.
Sí, al llarg de la vida.
Que llavors, quan hi ha una situació que li requereix aquesta resiliència que parlem, no?, per poder-ne sortir, hi ha coses que s'han d'haver fet abans, és aquella feina, no? És com quan diuen amb els nens, home, s'ha de fer de petits, després de grans hi ha coses que ja, per molt que vulguis, ja se t'ha passat aquell moment, no?
Sí.
Això ho hem de tenir bastant clar, que també hem d'anar treballant totes aquestes coses, no?
Sí, i també tenir clar això, com has dit tu, que no s'acaba mai, vull dir que sempre hi ha sorpreses i anem creixent personalment i anem coneguent altres persones i anem movent amb altres ambients i tot això és un enriquiment que fa que desenvolupem coses que a vegades ni nosaltres sabem que les tenim i realment és així, no?
Parlem de la resiliència, hem parlat d'una mica l'optimisme, el fet de poder centrar-nos també en les coses positives, d'aquest autoconeixement, d'aquesta xarxa, no?, de saber demanar ajuda. Hi ha alguna cosa més, Anna, a tenir en compte?
Sí, una altra cosa important és també, en certa manera podríem dir ser creatius o ser capaços de transformar experiències doloroses o experiències no agradables en una cosa bona, no? O dit d'una altra manera, aprendre dels errors, no?, quan ens equivoquem, o quan alguna cosa no surt com nosaltres vulguem, no culpabilitzats i matxacants de mira què he fet i ja està bé, sempre em passa el mateix, sinó a veure què he après, no? I aquesta, i ha dirigit una mica amb els nens també, és aquesta confiança d'estar amb ells i de fer-los aquesta pregunta, no? Què has après? Què de bo ha tingut això? Perquè sempre, sempre, en qualsevol cosa que ens passi, per molt dolenta que sigui, hi ha una part positiva. Llavors, la capacitat de resiliència és veure aquesta part positiva, de què ens ha ensenyat aquesta circumstància que hem viscut, no? I què hem après, i què tenim que ara abans no teníem, no?
Clar, a vegades ens quedem amb la primera part, no? Sí. La primera part és a dir, mira que malament ens ha anat, ens hem equivocat, això ens ha provocat això i això i allò i tal, en negatiu, diguéssim, no? I poder fer aquell passet per fer aquesta segona part de dir, bé, sí, tot això és així, és el que hi ha, però Llavors, què n'hem estret? Serveix, Anna, anar cap al passat i mirar què vam fer amb altres circumstàncies o perquè a vegades hi ha coses que repeteixen o que tenen similituds, sí, no?, sí, que ens ha passat, per poder extreure aquesta part, un adonar-se del que potser va fer sense saber-ho, sí, que li va servir.
Sí, sí, sí. Serveix si és una experiència bona per poder aprendre. L'altra cosa... Mirar el passat per sentir-nos culpables no cal, perquè a vegades ho fem, no? Perquè una altra cosa de les persones que són molt resilients també és que viuen molt el present de manera molt plena, no? Vol dir que no miren el passat per sentir-se culpable i matxacar-se, sinó com una experiència que els ha portat una cosa on hi han après coses, i no miren el futur tampoc amb ansietat de mirar què passa, sinó que doncs, com viuen el present i estan contents i se senten capaços de fer les coses, doncs que és com un futur esperançador, no un futur angoixant. Això també hi és.
Clar, important, aquest tema del present, que sempre arribem aquí.
Sempre arribem.
I costa tant, costa una mentida, no? Sembla que a vegades la ment, no? I més quan hi ha una dificultat o es passa un moment més difícil, clar, moltes vegades a més ens n'anem més enllà. I més enllà en negatiu i no en positiu, no?
Sí.
I llavors costa molt, perquè a vegades es fa tot tan gros que realment es fa molt difícil d'afrontar, no?
Sí, perquè el que ens dona seguretat és aquest anhel de poder controlar el que passarà, no? I això no és possible, no podem controlar el que no sabem, i llavors es fa estar en aquests estats d'ansietat, i llavors el millor és viure plenament el present, no? I ser conscient de les meves capacitats i confiar en les meves capacitats. I llavors el passat és una experiència que ens ha ensenyat coses i hem après moltes coses noves. I el futur, les persones resilients són les que se saben posar també molts objectius realistes, a petits passets, vol dir que disfruten d'aquell camí, més del camí que de l'objectiu en si, perquè a més són molt adaptables, ara estic dient moltes coses aquí una rere l'altra, molt flexibles, molt adaptables, són capaços de canviar objectius, no els hi fa por el canvi, perquè també el veuen com una oportunitat de millora. Clar, totes aquestes coses s'han d'anar posant a la pràctica i anar aprenent per cultivar aquesta resiliència.
Clar, hi ha feina, també s'ha de dir, sobretot perquè a vegades, per segons com és cadascú i com ha viscut, no? Hi ha persones que, vegem, els canvis costen molt, o trencar plans, o que les coses varin, els genera molta angoixa, però... No, com deies tu, Anna, l'avantatge és que poder-se treballar es pot treballar per millorar. Sempre.
Sí, és un treball llarg i has de posar de la teva part, evidentment, però sí, a la pràctica tot això, tenim moltes eines per poder-ho posar a la pràctica i aprendre a ser resilients. Sí.
Parlaves dels objectius petits i a curt termini, per entendre'ns. Mm-hmm. Clar, aquí entenem que, per tant, les persones que són més resilients, o si volem ser més resilients i tenim qualsevol dificultat en aquell moment, hem d'anar una mica on feu amb el coaching, no? És a dir, objectiu petit, assumible, que ens doni un èxit petit,
exacte,
no? I d'aquesta manera, com fragmentar, diguéssim,
fragmentar
el que
molt,
hem de fer.
Posar coses molt realistes i que es puguin assumir, i passet a passet, i disfrutar d'aquest camí cap a l'objectiu. I ser capaços de que, si no funciona, ser capaços de canviar-lo i acceptar-ho, això. Hem de ser molt flexibles amb això, també,
La flexibilitat ens costa, Anna?
Sí.
Trobeu que, no, consulta, que és un tema a tots plegats, per això que deies abans, de l'intent de controlar-ho tot, de que les coses han de ser d'una determinada manera, les costums, les tot, aquesta flexibilitat que...
Sí, i bueno, i estem veient cada vegada més que ho hem de ser-ho, perquè és que el món canvia tan ràpidament que és indispensable quasi aquesta flexibilitat, no? Però no només ser-ho, sinó que no passa res i que ho disfruta.
No patir-ho, no?
Exacte.
No
patir-ho. Aquí és lo difícil, no? Perquè flexibles al final ho som tots a vegades
per força,
no? Perquè no puc fer altra cosa i he d'anar cap aquí. Però clar, patir de tot això és aquí el quid de la qüestió, no?
No sé si generacionalment... Això canvia. I ara parlo així, no tampoc sé si hi ha estudis fets o no, però penso que, per exemple, no, per les característiques que es troba la gent més jove en aquests moments, no, d'incerteses de feines, de llocs de viure, no sé si això, en una part, mirant la part com positiva, els ajuda a ser més flexibles, encara que sigui per força, però que els pot donar aquest recurs més fàcilment que potser generacions que les coses també eren d'una altra manera.
Sí. Ara, evidentment, ara podem dir que hi ha més, entre cometes, oportunitats per ser flexible, no? Perquè abans, si les generacions anteriors era allò de que, bueno, estaves en un lloc, tenies una feina i era per tota la vida, no? Però les generacions joves, és veritat que això, bueno, amb les seves avantatges i els seus inconvenients, això no és... però segueix vent-hi aquest viure-ho diferent, no? Que per la persona resilient és com un avantatge i no en pateix, i per altra gent sí que en pateix.
Clar,
és aquí on hi ha d'haver l'aprenentatge, perquè ens hem d'adaptar a les circumstàncies i ser flexibles.
Uh-huh. Alguna cosa més, Anna? Perquè, bueno, digues si n'hi ha més, perquè hem anat dient diverses coses que són molt importants.
Bueno, en el fons és això, no? Veure l'actitud positiva de la vida, ser flexibles, adaptar-nos als canvis, no tenir por als canvis, creure en les nostres capacitats, això també està molt lligat amb l'autoestima, no?
També anem una mica mancats, Anna, en general.
Sí, en general, sí.
Però sembla mentida perquè, teòricament, no, tu veus, estem en un món en el que mira, no, i tothom s'exhibeix, i no, sí, que allò que diem, i sembla que tenim autoestimes, però
són façanes. No? Són façanes perquè, evidentment, tot aquest exhibicionisme fa que depenem molt de les opinions dels altres, i les opinions dels altres, si no són positives, ens afecten moltíssim. Llavors, pots tenir un dia fantàstic i perquè no t'han fet un like.
Doncs, sí, a part el
dia
se'n va en orris,
vull dir que ens afecta molt tot això, llavors és molt important també poder gestionar aquestes opinions dels altres, i només les sabrem gestionar si estem molt segurs de les nostres capacitats i la nostra autoestima està en el nivell que ha d'estar, no? Clar. També això és una altra feina important a fer.
I una altra, i lligat amb el que dèiem abans, no? D'aquelles conèixer les fortaleses, aquest autoconeixement dels límits i de les coses que costen, però evidentment de tota aquesta altra, no? Sí. Entenc que aquest és un treball, i ara ja acabarem i ho podem deixar per un altre dia, el tema de l'autoestima, que és molt gros, però que es pot fer sempre, no? Perquè es treballa molt amb els nens, no? S'intenta intentar treballar per crear com unes bases, però entenc que en moments de la vida pots patir una caiguda d'autoestima, no? És a dir, no és una cosa que ja la tinguis sempre assegurada, no?
No, els fets, les situacions que vivim o qualsevol fet pot fer que l'autoestima ens baixi per terra, evidentment, sí. Llavors, bueno, nosaltres tenim molt de clients de que passen per moments baixos d'autoestima, no? Però és molt més fàcil recuperar-la si realment abans ja eres una persona amb un coneixement, un autoconeixement important, i tornar a reflotar doncs, les capacitats i treballar una mica tots els límits i aquests moments o situacions que poden fer que en aquell moment es baixi l'autoestima és molt més fàcil que si no una persona que mai ha fet cap exercici d'autoconeixement i mai ha treballat aquest tema, no? Però bueno, tot és posar-s'hi a treballar. No.
Això ens agrada, que ens diu l'Anna, tot és posar-se
i treballar. I quan als nens, que has trucat una mica el tema, clar, com sempre dic, que els nens el primer és donar exemple. Vull dir, si ens veuen a nosaltres resilients i adaptables i flexibles i optimistes, vull dir, no, som el seu mirall, aquesta és la primera cosa, i després no sobreprotegir-los, que això costa moltíssim a la societat on estem vivint, que no els estem fent cap favor, ja ho hem dit moltes vegades, però són les dues coses més importants, sí.
Ho tindrem en compte, hem obert més temes, que els deixarem i ja els tractarem, perquè donen per fer un capítol a part, però important aquest concepte de resiliència que avui l'Anna ens ha explicat, perquè ens ha de servir per la vida en general, és a dir, per el dia a dia, a vegades no calen coses molt grosses, amb petites dificultats que ens trobem, és important.
És important, sí, poder-les tenir aquesta capacitat en el nostre dia a dia, sí.
I sobretot el que important, Anna, m'ha semblat el que deies, de dir, superar-les però sortir-ne més fort, sortir-ne millor.
Sí.
Aquesta seria... aquesta cua és important.
Aquesta seria l'objectiu final. No només tenir la capacitat d'afrontar-la, sinó de créixer-nos com a persones davant de les dificultats. Sí.
Fantàstic. Doncs Anna Carré, un plaer. Una vegada més.
Igualment.
Fins la setmana vinent.
Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Anna Carré, coach personal i d'equips. Serveis de coaching per acompanyar i ajudar en els processos de canvi per ser millors persones i més felices. Coaching per grups i formacions per empreses. Més info a annacarrecoach.com.